Ah, hi ha streaming i vital, hi ha ràdio.
Ràdio i el que sigui. Okay, el que és segur és que serà sonat, la nostra actuació serà sonada, perquè bàsicament...
Com cada any.
No, no deixem mai de fer el ridícul, no, dir, no deixem mai ningú indiferent, però no deixem mai de fer el ridícul, i ja es tracta d'això el dia 24.
De mantenir aquest nivell.
De mantenir el nivell.
De ridícul.
Sí. Molt bé. Amics, una abraçada forta. Us deixo tocar la Transmir RAC més 1.
Molt bé, una abraçada.
Vinga, gràcies. Adéu-siau a l'Eduard de Batlle, el Jaume Molló, el Joan Camí i també el gran Dani Solsona. Avui l'Espanyol que ha fet la feina. Clavat, la mitjanit. Vinga, anem a parlar del Barça. Saperes, avui hem pogut escoltar Xavi en una entrevista a Barça TV i ha dit coses prou interessants.
Sí, Xavi ha parlat des del Mundial fins a la situació de l'equip i la plantilla. Començo per aquí, per la confecció de la plantilla i el que a mi em sembla el principal titular que ha deixat el tècnic del Barça. Parlant de la possibilitat de reforçar-se en el mercat d'hivern, Xavi pràcticament ho ha descartat.
Li vaig dir al Mateu que no toquessin massa, que estic molt content amb la plantilla, que ara hem fet família ja fa temps, però sobretot ara crec que hem fet família, hem fet un grup fantàstic de jugadors, ha marxat només en Gerard, no sabem pel tema del fair play si podrem incorporar nous jugadors, però estic molt content amb el que tinc, crec que podem ser molt competitius, estic molt content amb els capitans, molt content amb la gent jove, entrenem tots com llops, i per actitud i per solidaritat i per generositat no serà. Per tant, estic encantat amb la plantilla, i si no toquem res, estic contentíssim.
A destacar que en més d'una ocasió el tècnic del Barça ha repetit aquesta idea de som família, parlant d'aquesta plantilla que té a les seves ordres. Xavi manté també el que ha dit des de l'inici de temporada, amb l'esforç que ha fet el club aquest estiu i els jugadors que han arribat. L'objectiu no pot ser un altre que guanyar títols. De moment, la competició que el deixa més satisfet, la Lliga.
Crec que hem competit molt bé, no? La competició de la regularitat, que és el que al final et dona els èxits a final de temporada, doncs és la Lliga, no? I tinc moltes esperances de guanyar aquesta Lliga, que és la que ens donaria una mica d'estabilitat com a club i com a projecte.
De fet, ha dit que sense menys tenir cap competició, la Lliga és ara mateix la prioritat, i ha destacat també la importància de ser líders, cosa que han de mantenir, ha dit, com sigui. De la Champions, en canvi, creu que en determinats moments els va faltar maduresa i que per això van caure eliminats abans de passar als vuitens de final. Entrant en noms propis, hi ha un jugador que torna especialment criticat pel seu rendiment del Mundial, com és Ousmane Dembélé. Xavi, però, continua defensant-lo.
Crec que marca diferències, si no cada partit, cada dos partits. Porta, crec, 5 gols amb nosaltres al acabar de temporada i 7 assistències. És un jugador especial. No n'hi ha d'aquest tipus. I més de la manera que volem jugar nosaltres, amb extrems oberts, amb un contra un, que desbordi, que encari. I bé, el que hem fet doncs és, d'alguna manera, intentar ordenar-lo, no? Intentar que aquesta presa de decisió, que és tan important en el món del futbol, doncs la tingui sempre, o quasi sempre, correcta, no? Crec que és un jugador molt important per nosaltres, que marca la diferència, jo l'estimo molt.
L'estimo molt, Fins i tot ha arribat a dir Xavi Hernández. Pel que fa a la resta de noms, ha dit que la sanció a Lewandowski de 3 partits, recordem, per aquell gest al Sadar de tocar-se el nas, és totalment injusta, i que espera tenir tots els jugadors disponibles pel derbi del dia 31, amb Araujo, això sí, pel que sabem, per jugar uns minuts, però no de titular contra l'Espanyol. I acabo amb dos documents, Aleix, parlant del Mundial, com estàvem fent amb el cas d'Ousmane Dembélé. Xavi en fa aquest anàlisi.
Els equips bastant resultadistes, és a dir, hi ha pocs equips que d'alguna manera tenen una proposta ofensiva, és més aviat una defensiva i més especular, amb excepció de potser Espanya, una mica Brasil, els demés estan esperant per després l'error, i evidentment són 6-7 partits i s'entén perfectament, no? Però un Mundial molt igualat, hi ha hagut la sorpresa del Marroc, fins i tot Croàcia ha sigut també una sorpresa per mi, perquè ja esperava que hi han anat marxant futbolistes amb aquesta generació, i bé, sorpreses grans, no? Per mi la d'Espanya és sorpresa, la de Brasil és sorpresa, la d'Alemanya, però bé, tothom entrena, tothom es prepara, veig un futbol molt igualat a tot arreu, no? A qualsevol competició, Lliga, Champions, Copa, Mundial. Però bé, sí que et diria un Mundial molt, molt resultadista en quant als equips, no?
Doncs em quedo amb aquest titular, Mundial resultadista per Xavi Hernández, i relacionat amb això, Aleix diu que tot i les tendències que pugui haver-hi en el futbol i el que es pugui dir, la seva idea de futbol, la de l'estil del Barça, no s'ha mogut ni un mil·límetre.
Ara hi ha molt debat, no?, que un altre cop l'essència, que no s'ha de jugar així. Bé, Espanya ha guanyat un Mundial d'aquesta manera, 2 Eurocopes, i no ens en recordem. El Barça ha guanyat 5 Champions jugant amb aquesta essència. No, encara fins i tot hem de doblar aquesta aposta, no? Sí, hi ha d'haver un plan B, un plan C, però mai perdre l'essència del que som, no? Ser protagonistes amb la pilota, ser protagonistes en el joc, dominar. Al final, el que volem és tenir la pilota, que no la tingui el contrari, i crear espectacle. Al final, com a entrenador, guanyis o perdi el que, o perdem, el que vull és que la gent, els culers, marxin a casa, marxin satisfets.
Deixem rematar-t'ho tot plegat amb un apunt sobre l'actualitat, dient que Frenkie de Jong ha tornat avui als entrenaments, un dia abans del que estava previst. Demà és el torn de Memphis i la setmana vinent de Koundé i Dembélé, ja tindrà la plantilla al complet ja el tècnic blaugrana. Dijous, també, després d'aquesta entrevista a Xavi Hernández, entrevista del president Joan Laporta
a
Barça TV.
Home, l'escoltarem atentament. Aquí el tu diràs, a veure què diu el president. Queden 10 dies perquè torni la competició pel Barça, 10 dies pel 31 de desembre, i aquest derbi al Camp Nou contra l'Espanyol. Bé, ha descartat pràcticament fitxar, ja fa dies que us expliquem aquí, Racu, que no hi havia fair play i que el Barça tenia pràcticament impossible. De fet, ens ho va dir Jordi Cruyff en una entrevista també, aquí el tu diràs, a Mundo Deportivo va reconèixer també Jordi Cruyff, el director esportiu, que no hi ha marge amb el fair play per incorporar ningú si no hi ha una sortida en aquest mercat d'hivern. I després torna a defensar Dembélé, que l'objectiu és guanyar la Lliga. Bé, es fa una mica estrany, tornar a canviar el xip ara, sentir Xavi, no?, fent declaracions i començar a pensar en dinàmica Barça. No sé si us ha sorprès alguna cosa, Edu
Falten
Polo.
Falten 10 dies.
10 dies. Us ha sorprès alguna cosa, Edu Polo, Toni Padilla, Joan Maria Pou?
No, un discurs sincer, com sempre, i també el discurs que ha de fer l'entrenador del Barça. I encara que no pensi que la plantilla és perfecta, és el que ha de dir, i encara que no pensi que Dembélé és el millor a la seva posició, és el que ha de dir. Però és que, a més, ho pensa, les dues coses. Està molt satisfet amb l'equip perquè va acabar líder la temporada. Recordem que el Barça marxa a l'aturada líder per davant del Real Madrid. Si hi hagués, òbviament, marge a fair play, ja et dic jo que un o dos reforços segur que els demanarien, però com que són conscients de la situació, doncs, òbviament, fa un discurs per pujar l'autoestima del grup, i en el cas de Dembélé ho va dir el dia que va arribar de Qatar i ho manté. I més que Xavi no ha fet ningú perquè Dembélé no ve, per tant, és un discurs totalment sincer.
Joan Maria.
Sí, estic d'acord. Un discurs també il·lusionat, no? Em fa la sensació que Xavi, doncs, ja té ganes de tornar-s'hi a posar i de traslladar la gespa a aquest ambient d'unió i de família que ha explicat amb molta honestedat que ell detecta el vestidor. És molt estrany aquesta temporada, perquè després veurem si des d'un punt de vista físic i mental i futbolístic, doncs els equips rendeixen d'una manera similar a altres anys. Però jo he detectat un Xavi amb molta il·lusió, amb moltes ganes de traslladar al camp el que tenia el vestidor abans del Mundial, a veure si és capaç de recuperar-ho.
En tens ganes que torni ja a la competició de clubs, Joan Maria?
Home, sí. Sí, sí, sí. La veritat és que sí, moltíssimes. Hola. Moltíssimes, perquè ara, diguéssim que ja ve, ara sí que canviarà el ritme radicalment, ara ja serà un no parar. Vull dir, el Barça, que la comença amb un partit de màxima dificultat, com és sempre un derbi contra l'Espanyol, i després que si la Copa, que si el Metropolitano, que si Aràbia Saudita la Supercopa, i després ja vas encadenant jornades de Lliga, Copa, després vindrà el Manchester United. Vull dir que ara sí que venen unes quantes setmanes, uns quants mesos de bogeria, i tinc moltes ganes que el discurs de Xavi es transformi en encara millors resultats i en títols. L'altre dia ho pensava, jo ara potser us dieu aquest tio va drogat, però jo crec que la Supercopa d'Espanya aquest any és especialment important, mira què et dic.
Home, començar l'any així, guanyar, i tant.
Guanyar un títol, i si és a la final contra el Madrid,
sí, sí.
Saps? Podria ser un com un canvi, com un punt d'inflexió, com un dir, ei, que hem guanyat un títol petitó, però que ja hi tornem a ser, saps?
Sí, sí, pot ser com l'espurna, no?, que encengui una mica aquest Barça de Xavi. Jo estic totalment d'acord, totalment d'acord. A mi, no sé, ara, Toni, sí, què et sembla Xavi i també això que comentaré. A mi em va costar molt canviar el xip al Mundial, perquè venia el Barça més a Pamplona, amb aquella remuntada, l'expulsió de Lewandowski, les últimes setmanes l'equip jugant bé, es posa líder. Després m'he enganxat al Mundial i ara em costa ara. De veritat, tornar a canviar el xip. Em costa, segurament ja està, eh? Serà després del derbi, la Copa, i entrarem en aquesta voràgina que deia el Pou i ja hi serem, no? Però, no sé, em costa ara mateix veure-ho.
T'entenc, eh? Jo, per una banda, em ve molt de gust que torni a la Lliga, però no necessito unes vacances de Nadal. El Mundial ha estat tan intens, perquè jo em parlo des d'un punt de vista 100% egoista, per una qüestió d'haver treballat, eh? No sé com la gent que ens escolta ho viu. Si em ve molt de gust, però necessito com uns dies de descompressió. De fet, el que em va costar molt també d'entrar al Mundial és precisament perquè aquest calendari provocava que passàvem del partit de Pamplona al Mundial i passaven 7 dies. Llavors no tenies temps com adaptat. Abans els Mundials tenien un mes de preparació. Llavors aquest espai per l'any i pel darrere l'enyoro. I és com una mica brusc, és un calendari molt, molt sobrecarregat. No? Llavors sí, per una banda sí que em ve molt de gust a veure com està l'equip, però per l'altra banda és cert que necessito uns dies de descompressió. Sobre Xavi, és que és això, tinc problemes a vegades per viatjar en el temps, agafar el DeLorean com el viatge al futur, no? I tornar a Pamplona amb aquella sensació d'autoestima alta, d'haver recuperat el liderat de, malgrat el que va passar al Clàssic, de tot això és com, em sembla tan llunyà, tinc la sensació que han passat 4 anys. Llavors em ve molt de gust, l'única cosa, l'únic però que podria dir, que no és ni fet un però és que a mi m'agradaria que m'estimin igual que la forma en què Xavi estima Ousmane Dembélé, perquè després del Mundial que ha parit l'amic, especialment la final, la confiança que li té és tot el que el Toni adolescent com a estudiant no va tenir, ho té Ousmane Dembélé, que ell sempre deia, no, si el noi tonto no és, però necessita una mica de confiança, i no vam parar fins que vaig repetir, llavors tothom va dir, vale, però era un desastre, i llavors vam perdre l'esperança en mi. En Dembélé tinc la mateixa sensació, no? Van dir, no, vinga, va, vinga Ousmane, vinga Ousmane, vinga Ousmane, i portem 6 anys així. I mira, té sort en aquest sentit de que Xavi té una mica més de paciència que deixar-nos que el minut 40 a la final. No, deixar-nos un idó com va confiar mi, perquè el va mantenir titular fins al final.
Quan
no va fer cap partit bo. Dolent tampoc, dolent només al final. Però és l'eterna promesa d'allò que no arriba.
Bé, amb el Barça ha fet algunes actuacions interessants. Potser li passa el que li passava a Messi, que amb l'Argentina no anava i el Barça sí. Potser Dembélé ja,
li passa,
això.
Li passa el mateix partit. I li passa el mateix. És com el Guadiana, que ja ha dit el Guadiana d'ara bé, ara s'amaga, és exactament igual. El mateix partit pot ser durant mitja hora el millor i el mateix partit pot ser mitja hora el pitjor.
Sí, sí, però és veritat que el seu rendiment des de que va arribar Xavi a la banqueta ha anat pujant, ha anat creixent, ha marcat molt més gols aquest any, no s'ha tornat a lesionar des que va arribar Xavi, que això també és noticiós, perquè fins no, llavors...
Ni en tot el Mundial.
No, però des que Xavi arriba al Barça, sí, sí. El mes de novembre, ell està lesionat, té l'alta pocs dies després, que reapareix que és el dia del Benfica, el segon partit, i ja no s'ha lesionat mai més. Ni amb el Barça ni amb França, ja.
Tampoc no, no és que
hi ha una evolució positiva. Bueno, no, sí.
Evolució positiva sí, però tampoc no és
no hauria de ser notícia, però clar, abans estava sempre lesionat.
Escolta, apareix Dembélé en aquest documental en el qual tu també hi has col·laborat, Edu Polo, que es diu New Era, la nova era, de Prime Video.
I apareix perquè forma part de la història i ja et faré una mica d'espoiler. Per exemple, apareix la xerrada de Xavi a Bilbao amb l'equip a l'hotel el dia que deixen fora Dembélé.
Oh, perquè el club, diu, fa la pressió...
O renoves o te'n vas.
Això va ser el gener passat.
El gener, i juguen a Bilbao, i Xavi a la xerrada els diu, per ser, a més d'explicar la dimensió, diu, nois, tema Ousmane. I els hi explica als jugadors. I aquesta explicació, per exemple, està molt bé sentir el que els diu Xavi als jugadors.
Molt bé. Ahir es va presentar, què tal, aquesta premier? Va ser com una premier privada pel club, pels directius, pels jugadors. Alguns jugadors van anar a veure
tots,
a l'Auditori 1899.
Tots?
És que vaig veure una fotografia que n'hi havia 6 o 7 només.
No va faltar ni un. Recordem que quan es va fer el Matgei en el seu dia, va haver-hi certa polèmica perquè els jugadors no van anar a la... Sí. A la presentació, finalment.
Perquè no cobraven o no sé què. Va passar va haver d'intercedir Piqué amb Recu, te'n recordo, no?
Sí, de fet, en aquella ocasió van cobrar. Per aquí no han cobrat, aquí ho han fet com a jugadors del club. I, en canvi, sí que hi van anar tots ahir. Va estar el president Joan Laporta, pràcticament tota la junta directiva, alguns convidats, com els Estopa i companyia. I la sèrie té 5 capítols, i ahir els hi van passar un dels capítols, el quart. Van escollir... Jo crec que van escollir un així més positiu, el quart és el que inclou el 0-4 al Bernabéu, el clàssic...
La xerrada de Xavi...
La xerrada de Xavi, que és molt bona, no? Històries personals de Pedri, de Frenkie de Jong, i havien d'escollir-ne un, van escollir aquest.
Val. Deixa'm saludar en directe, a aquesta hora de la nit, el director d'aquesta docu-sèrie, New Era, de Prime Video, que és el Marc Pons. Hola, Marc.
Hola, bon vespre a tothom.
Què tal? El Marc és mallorquí, és periodista de Movistar Plus i, a més, també has estat el director del Día Menos Pensado, que a mi m'ha entretingut i m'ha divertit moltíssim, aquesta sèrie que feu també de l'equip Movistar de ciclisme.
Sí, oi, moltes gràcies, no? I encara seguim, encara d'aquí uns mesos, pues sortirà la quarta temporada, així que això no atura.
Molt bé. I segur que amb discussions, amb problemes, com ha passat cada temporada, i amb el Chente fotent conyes, com fa el cotxe, no? Realment és molt distret.
Sí, mantenir l'essència.
Molt bé. I la Premier d'ahir, aquesta Premier privada, com va anar? Quins inputs has tingut, Marc, del Barça, del club?
Bons, sense dubte, perquè, bé, tots tenien ja moltes ganes d'ensenyar, no?, un poc la feina que s'ha fet durant tant d'anys, tant de mesos, i quan deia ara l'Edu Polo, pues, vàrem escollir un capítol que és positiu, que és molt il·lusionant, perquè, claro, el Xavi arriba a un moment complicat, i el capítol 4, dins d'aquesta història, és quan les coses van bé, que a l'Europa League guanyen a Nàpols, guanyen a Galatasaray, guanyen al Real Madrid, i pareix que hi ha un moment que fins i tot poden lluitar per la Lliga, no? Llavors, el quint capítol, que és el darrer, ja es cau un poc tot, però això és el que vàrem escollir. Els inputs han estat molt bons i amb ganes de que arribi dia 28 i perquè tothom ho pugui veure a nivell mundial.
Sí, val a dir, la gent que ens escolti, a partir del 28 de desembre, és a dir, dimecres vinent, ja es pot veure a Prime Video, no? Això és Amazon, no?
Amazon
Prime Video, per la gent que ho tingui. Es podran veure els 5 capítols de cop. Llavors, què hi trobarà la gent, Marc, en aquests 5 capítols?
La gent trobarà un relat, no?, que abarca des de gener de 2028, que va ser quan va arribar el Quique Setién, fins la primera jornada de la temporada 22-23, que és l'inici d'aquesta lliga, i ha estat una època molt convulsa al Barça, no?, amb una anada, una tornada de presidents, moments bons, com la Copa del Rei que va guanyar el Koeman, per un ball d'entrenadors, i nosaltres hem tingut un accés molt exclusiu, no?, molt d'insight, en situacions realment sorprenents, i això és el que mostrant la realitat, amb un accés molt exclusiu, i ja penso que hem concretat molt d'anys en 5 capítols de mitja hora, i jo crec que en 2 hores i mitja la gent tindrà una idea molt bona i molt acertada de lo que han estat aquests anys, especialment des de la part que ha arribat Xavi, que és on jo crec que tot llueix més en aquest documental.
Càmeres a dins, no?, que això és el que ens agrada, no?, veure com és per dins el club, les xerrades, tot això hi és? Heu pogut accedir a tot això?
Sí, allà molt insight, des que va arribar el Setién, la primera xerrada del Setién ayer, per exemple, quan Ronald Koeman es reuneix amb Bartomeu per tractar temes tan importants com la deu de Luis Suárez, que el dia després és quan arriba el burofax del Messi, no?, aquest tema també es tracta en aquell dinar. Per suposat, la reunió que té Xavi a Qatar, quan va el Mateu Alemany a fitxar-lo, el primer dia, la primera xerrada de Xavi, la xerrada del clàssic, bueno, fins la darrera xerra, que és la xerra tàctica abans del partit contra el Villarreal, que ha estat el darrer dia de rodatge.
No, el Rayo,
El 0-0, sí, el 0-0
del partit d'aquesta temporada.
Primera jornada, sí, va començar la cosa complicada, perdona, primera jornada.
Home, exactament. Doncs pinta interessant, eh? No,
hi ha algunes d'aquestes, la que deia ara, la de Setién, val la pena veure-la.
És la primera xerrada de Setién com a entrenador del Barça.
Sí, arriba Bartomeu, els explica el perquè del canvi, també es veu Bartomeu com explica el perquè del canvi de Valverde per Setién, i com Setién es planta allà davant del vestidor i fa el primer discurs. I tu ja sentint Setién i veient les cares dels jugadors, ja dius, això no anirà bé.
I després va arribar la pandèmia, imagina't. Sí, mira si no va anar bé que va arribar la pandèmia mundial.
Això no és culpa de Setién.
No, ja ho sé, però...
I aquest dinar que deia, clar, com xerren Bartomeu i Koeman de què han de fer amb Messi... Com han de gestionar el cas Messi, perquè ja es dubtava de si volia seguir, no havia, el dia següent, els dos dies, arriba el Burofax, però ho estan parlant...
Això és després del 2-8, clar.
Sí, després del 2-8, que per cert, molta gent està... És que el 2-8, la sèrie va del 2-8... Primer, la sèrie no comença amb el 2-8, com ha dit el Marc, comença quan arriba a Setién al gener, i avui, Marc, ho he cronometrat, el 2-8 dura 1 minut i 2 segons, la referència al 2-8 a la sèrie.
En 5 capítols, 1 minut dura.
1 minut i 2 segons, perquè molta gent està dient, perquè la nota de premsa del Barça ha posat el 2-8 com a exemple. El 2-8 és totalment anecdòtic a la sèrie. Et dic, 1 minut i 2 segons.
No, evidentment, hem de comptar moltes coses en molt poc temps i hem d'anar aviat. Evidentment, ara tothom voldria veure més, no?, de 2-8, però l'accés que hi havia en aquell moment no és el que ens agradaria. No hi havia una càmera al vestuari.
No, hi era en pandèmia, estava tot molt restringit.
Sí, que va ser aquella Final 8 que es va fer a Lisboa.
Sense públic. Però sí que, per exemple, hem tingut accés a totes, i les tenim gravades, totes les xerrades de Xavi la temporada passada. Totes.
Anés bé o anés malament, eh?
Totes. I clar, fer una selecció d'això, són moltes hores de visionar xerrades, jo m'he passat pipa, ho vaig a reconèixer, però clar, és molt difícil treure moments. Però clar, hi ha moments de les xerrades. Recordeu que Xavi va parlar un dia que motivava els jugadors. Doncs això també es veu al documental, com els motiva. què els hi planteja les xerrades per motivar-los més enllà de guanyar els 3 punts.
Eren coses que no s'han vist mai de la feina que fa Xavi.
Clar, com els, què els hi diu per picar-los, per motivar-los. El cinquè capítol, per exemple, comença amb una història que no explicarem al final, sí que farem un petit spoiler, que està gravat aquest estiu a la gira, que és un moment després d'un entrenament, que comencen a fer un pique de fer flexions. I comencen xerrant Ansu i Araujo, i s'hi suma Lewandowski. I diuen, va, a veure qui fa 50 flexions. I es posen allà, primer un, després l'altre i després l'altre, amb els preparadors físics allà comptant, fent d'àrbitres.
No expliquis guanya.
No penso explicar. Qui vulgui saber ha de veure els 5 capítols, per això està el 5è.
Cronometrant.
No, a veure qui arriba a 50 flexions. És difícil, i és molt divertit. Veure les tres, i a més quan ja tenim aquestes imatges, vam fer l'entrevista a Lewandowski, i vam fer l'entrevista a Araujo, i ho comenten, i fan bromes, va estar... Són coses que estan molt bé. Molt xules, molt xules.
Per tant, Marc Pons, com a director, vull dir, Xavi i els jugadors predisposadíssims, el club també, perquè poguéssiu accedir a tots aquests racons?
Sí, ha estat tot facilitat, no? I el que deia l'Edu, el Xavi és un màster de lideratge de grup, no? Ara que durant el Mundial s'ha parlat molt de Luis Enrique, veient les xerres que té, les xerres tàctiques del Xavi, com motiva els jugadors, tens la sensació, no?, de dir, hòstia, ja m'agrada, si jugués a futbol m'agradaria que el Xavi fos el meu entrenador, no? I ens han posat moltes facilitats, vam entrevistar pràcticament a quasi tota la plantilla, el temps que hem necessitat per poder contar la història, i realment contents, i jo crec que hem pogut contar el relat que nosaltres volíem des del principi.
Hi ha entrevistes que ens sorprenguin, Edu, tu que hi has estat també. Vull dir, parla Lewandowski, entenc,
sí,
no?
Parla Lewandowski, Xavi parla, amb Xavi vam fer dues entrevistes molt llargues, i Xavi, a més, quan si ja s'expressa amb sinceritat quan fa una roda de premsa o una entrevista així més periodística, en un cas així més relaxat, d'un altre format, encara s'explica millor. Per exemple, tot el tram aquell, quan arriba la derrota amb el Bayern, el que passa al vestidor aquell dia, la decepció, tot això ho explica amb massa detalls, fins i tot.
Ho haurem de veure. Mira, si no teniu plans, a partir del 28 de desembre, per aquestes festes, a Prime Video, podreu veure aquests 5 capítols d'aquesta docu-sèrie que es diu New Era, no? La nova era, que esperem hagi encetat el Barça, no?, amb l'arribada de Xavi Hernández, del president Laporta, dels fitxatges d'aquest estiu. Doncs aquí el tindreu, 28 de desembre a Prime.
I ja que ho preguntava sobre si han posat facilitats, deixem donar les gràcies primer a Xavi, després als jugadors, als responsables de premsa, al club, perquè realment tot han estat facilitats. És veritat que és un projecte, com ja anem de la mà amb Barça Studios, però quan treballes així dona gust, i igual que els critiquem quan no ens ajuden, quan si ho fan també se'ls ha de felicitar.
Edu, tu a part d'haver ajudat, o sigui, t'hauries de plantejar la possibilitat de treballar com a comercial perquè et vens molt bé el producte.
Bueno, perquè jo l'he fet amb el Marc i companyia. No, home, perquè m'interessa que la gent el dia 28 estigui ja al Prime Video mirant-lo, veient-lo.
Cal saber fer-ho.
Sí, sí.
Bueno, sí, no, l'Edu Pol ha estat el nostre assessor de contenius premium, no? No.
Saps que li agrada la bici? Si necessites res pel dia menos pensado, truca a l'Edu també, eh?
Sí, sí, no, i necessit.
Marc Pons, moltíssimes gràcies i molta sort amb el projecte a partir del dia 28. Ja el veurem atentament nosaltres aquí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. El director d'aquesta docu-sèrie en directe al Tu Diràs per tancar la tertúlia d'avui. Fa bona pinta, Pou, a partir del 28 de desembre?
Molt bona pinta, ja m'ho he apuntat, i tant que sí.
Sí, sí, sí. Estarem pendents, evidentment, quan surti. Segur que hi ha extractes que comentarem aquí a la tertúlia, no, Edu?
Sí, i algun tall de veu que rescatareu, i et dic, hi ha cosetes molt xules, molt xules.
Estarem d'estar atents, Peres, ja tenim feina. Aquest Nadal ja tenim feina.
Fantàstic, tota la feina fos això, mirant aquests documentals i aquestes docu-sèries, fantàstic.
12:23, hem de fer una pausa. De seguida regalem un lot de torrons Vicenç i una entrada doble per anar demà al Camp Nou a veure Champions femenina. I ara farem la prèvia d'aquest Barça-Rosengar, que evidentment us oferirem demà a RAC+1. Us deixo descansar i us desitjo molt bones festes. Jo, Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo. És un plaer compartir el dimarts amb vosaltres, la millor tertúlia, sens dubte, dels dimarts. I per tant, us desitjo les millors festes possibles.
Gràcies.
Bon Nadal.
Avui no has portat torró.
No, a fora, ara quan surtis, ja veuràs. Bon Nadal, Pou.
Igualment.
Vinga, adéu. Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Els nostres veïns. A la Laura, que diu que ens ve a visitar perquè li agrada que li posin la benzina, però sabem que també ho fa perquè el Toni li explica un acudit nou. Gràcies per regalar-nos un somriure amb cada visita. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
A Aneto cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, tal com tu faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal Aneto. Natural de veritat.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Cada nit, fins aquest divendres, regalarem un lot de torrons Vicenç, l'autèntic torró d'Agramunt, que conté un torró tou, un d'Agramunt, un de crema i un de soufflé. I us recordo que, més enllà de les novetats d'aquest any de torrons Vicenç i de tots els torrons que tenen en cartell, també podeu buscar el torró solidari, de recull de torrons Vicenç. Ja sabeu que per només 7 euros col·laborareu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha dos clàssics, dues varietats de torrons Vicenç solidaris. Un és el de praliner d'avellanes amb neules i taronja i l'altre el cremós d'ametlla amb cookies. No podreu triar, els dos són boníssims, cadascun costen 7 euros i tots els beneficis van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Consulteu els punts de venda i supermercats on trobar el torró solidari de RAC1 i de Torrons Vicenç entrant a rac1.cat o a vicenç.com. I ja tenim en línia l'oient guanyador d'avui. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Em dic Montserrat Llaurador.
Hola, Montserrat, des d'on truques?
De l'Aleixar, al Baix Camp.
Ah, perfecte, del Baix Camp. Molt bé. Doncs vinga, juga amb nosaltres al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
A veure, Aleix.
Digues.
Se l'ha de menjar Nico Melanet, que ha fet un gol que si no ens anàvem a fora.
Home, molt bé, n'has estat pendent? Perfecte, Montserrat.
Oh, hombre, sí, sí. Jo ja ho saps que jo era molt espanyol.
Perfecte, doncs mira, ara hi ha el derbi el dia 31 de desembre.
Sí, bueno, passarà el que passarà, el que hagi de passar.
Sí, sí.
Què més, Aleix?
Qui no s'ha de menjar els torrons, Montserrat?
Florentino, que allò meia, és que no el trago, eh? Bé. Florentino.
Bé, perfecte. T'apunto al teu vot i t'endús un lot de torrons Vicenç. No pengis, Montserrat, i que tinguis molt bones festes.
I a tu, que tinguis molt bones festes i bon Nadal.
Gràcies.
Adéu.
Sintonia de la Champions femenina perquè el Barça tanca demà al Camp Nou la fase de grups d'aquesta Lliga de Campions. Quim Salvador.
Sí, a les 9 de la nit contra el Rosengard suec amb l'objectiu de certificar amb una victòria la classificació pels quarts de final ja garantida com a primeres de grup, que en principi és un avantatge de cara al sorteig del quadre de quarts de final i semifinal que s'ha de fer el 10 de febrer. Clàudia Pina fa una crida a l'afició.
Bueno, al final crec que la motivació és màxima perquè ens estem jugant passa com a primeres de grup i poder-ho fer en un escenari com el Camp Nou sempre és especial i bueno, crec que és bo que vingui la gent, ens animi i ens ajudi a poder passar primeres.
I és que el Barça no pot badar perquè està empatat a punts amb el Bayern i una ensopegada la podria aprofitar l'equip bavarès que jugarà a casa amb el Benfica també a les 9 per prendre-li al Barça aquesta primera posició del grup. Serà el darrer partit de l'any del femení blaugrana i l'entrenador Jonathan Giraldez ha fet balanç del primer tram de la temporada admetent que l'equip no està passant pel seu millor moment.
Cert que som conscients que encara no estem al nostre millor nivell, però la part més important de la temporada està per venir. Per tant, com a primera part de la temporada, si guanyem demà, ara ha estat una molt bona primera part de temporada.
Per demà el Barça té les baixes d'Alexia, Graham Hansen, Emma Ramírez, Jana i Catacoll i han entrat a la convocatòria les jugadores del filial Maria Pérez, Vicky López i Meritxell Font. El Rosengard no s'hi juga res, ja està eliminat, però voldrà tancar l'aventura europea fent un bon paper en un escenari tan especial com el Camp Nou. El partit es podrà seguir en directe per RAC+1.
Sí senyor, a l'aplicació i a internet, amb la Laia Coll, el Gerard Ballera i els comentaris del Marc Andrés, us oferirem aquest partit entre el Barça i el Rosengard. I el Tu Diràs, com us hem dit a l'inici, us volem portar a l'Spotify Camp Nou. Tenim entrades per viure el partit entre el Barça femení i el Rosengard d'aquest dimecres, de demà a les 9 de la nit, perquè volem fer bategar el Camp Nou en un duel en què les jugadores de Jonathan Giraldez busquen aconseguir aquesta primera posició a la fase de grups de la Champions i, a priori, un millor creuament als quarts de final o, com a mínim, la tornada dels quarts de final a casa. Qui truqui ara al 902-47-700 s'emporta una entrada doble per animar demà el Barça femení en aquesta cita de Champions contra el Rosengard. Fem bategar el Camp Nou. I si no, busqueu entrades, que encara en queden algunes. 902-47-700, la primera persona que truqui s'emporta una entrada doble per anar demà al Camp Nou a veure Champions femenina.
RAC 1. S'apropen les festes de Nadal, hi ha Plus Fresc i tens la millor qualitat en frescos. Marisc i peix fresc de la Llotja, els farcits i la carn de la nostra marca 100% criat a Lleida, les verdures i fruites dels nostres productes locals i les exòtiques.
A Plus Fresc hi trobaràs molt bones ofertes a totes les seccions de frescos. I recorda que si ho desitges t'ho portem a casa. Gràcies per confiar en nosaltres per a crear els teus menús deliciosos. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Aquestes festes, Casa Tió cuina per tu.
Tria entre un gran ventall de carns fresques servides a diari i de plats casolans per als teus àpats. Farcits, espatlles, canelons...
Sorprèn amb els nostres lots de Nadal o amb el regal de productes de proximitat.
I amb la targeta de fidelització pots acumular descomptes per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la Llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972-31-64-74, 972-31-64-74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell.
El 31 de desembre, la cursa de campany de Sabadell. La Cap d'en Reis. Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres. Inscriu-t'hi ara. capdenreis.cat. capdenreis.cat. Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
Pot ser en esmorzars. O també en cafès. Pot ser en dinars, en cançons, o fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes a Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Recta final del Tu Diràs d'avui. De seguida anem cap a El Paso, cap a aquesta població de l'illa de La Palma, perquè l'Espanyol acaba de parlar a Diego Martínez després d'aquesta victòria 0-1 que l'ha classificat per la tercera ronda de la Copa del Rei. Ara escoltem el tècnic blanquiblau. Abans, però, el Girona, que dijous entra en joc també en aquesta segona eliminatòria de Copa. Avui hem escoltat en roda de premsa Mitchell, l'entrenador, que Miquel Agut està amoïnat per la infermeria.
Això mateix, Aleix Pariser, bona nit, perquè Reinier, que ja s'havia recuperat d'una lesió i que feia temps que n'havia tingut una altra, resulta que n'encadena una tercera i estarà un mes i mig de baixa per una lesió al tendó del bíceps femoral dret. El tècnic reconeixia la preocupació per la concatenació de lesions del brasiler.
Estem preocupats per la seva lesió, perquè estava bé i se va fer mal. I és fotut per ell.
Encara no hi ha llista de convocats, però hi ha Angel, Riquelme, Ibrahima, Juanpe, Javi Hernández i Borja no entren a la llista per lesió o per molèsties. Per cert que l'equip viatja demà cap a Extremadura. Pel que fa al Cacereño, és segon del seu grup de la segona federació. Només ha encaixat 9 gols en 11 jornades, això vol dir menys d'un per partit, i arribaran frescos al partit de dijous perquè aquest cap de setmana no han jugat. El motiu, la pluja, que va malmetre massa al terreny de joc i no van jugar el partit de Lliga que tenien programat. Mitchell és conscient que aquest serà un altre obstacle més enllà del rival contra el qual hauran de jugar, que hauran de combatre dijous.
Eliminatòria, un solo partit, és sempre difícil. Si el camp no està bé, és malo per els dos equips. Volien un camp a les millors condicions. Però és d'adaptar a qualsevol situació que poden encontrar. És jugar 90 minuts i guanyar el partit.
Una gespa que no estarà bé i que encara es podria malmetre més fins dijous perquè a Cáceres no acabarà de fer net amb la pluja. Julio Cobos és l'entrenador del Cacereño.
Hoy ha vuelto a llover. Esperemos que mañana, o que no llueva mucho más hoy, que mañana no llueva y que el jueves nos acompañe el tiempo y pueda secar un poco más. Yo creo que agua no va a tener, pero probablemente esté un poquito blando.
Un camp de gespa natural. Veurem com està perquè jugui aquest partit de dijous a les 7. Per cert, tota la plantilla en condicions del Cacereño i molt bon ritme de venda d'entrades, segons diuen a Extremadura. El partit a les 7, dijous, a l'Estadio Príncipe Felipe i a RAC+1, amb arbitratge del forçut Alberto Las Rojas.
Ah, molt bé, que no sigui protagonista. Avui a Guijuelo ha caigut un bon aiguat sobre la gespa artificial i el Villarreal ha patit per això. Fins a la pròrroga no ha eliminat el Guijuelo per aquella zona... I a Cáceres també, no?
Per tant... el Girona té l'experiència de jugar una pròrroga contra el Quintanar del Rei a la ronda anterior en un partit en què no va fer una bona actuació. O sigui que suposo que tothom tindrà el cap posat on l'han de tenir, superar la ronda i després quedarà una setmana per jugar la Lliga contra el Rayo, o sigui que hi haurà dies per descansar.
Perfecte, us escoltem dijous. Gràcies, Miquel.
De res.
Vinga, fins ara. Anem cap a l'illa de La Palma amb el Joan Camí. Hola, Joan, bona nit de nou.
Hola, Aleix, bona nit.
Què ha dit Diego Martínez després d'aquesta victòria patida per la mínima, però a la postre victòria de l'Espanyol que el classifica per la pròxima ronda?
Sí, ha parlat del canvi que hi ha hagut, sobretot entre la primera i la segona part. Era un context complicat, un context exigent, ja ho va explicar la prèvia. Aquesta és la valoració que feia el tècnic després de la victòria.
Es cierto que en la primera parte nos ha faltado algo de ritmo y de continuidad, pero sí que la adaptación en cuanto a la mentalidad del equipo ha sido buena. Es muy difícil salir de este campo con 0 goles en contra y con muy poco de volumen de llegadas en contra, porque la primera parte creo que controlamos bastante bien defensivamente, aunque es cierto que nos faltó tener un mayor volumen de llegadas, y creo que la segunda parte pues el equipo sí que ha encontrado mejores caminos, más espacios y lástima algunos centros que ha habido muy claros.
I després a l'eix, la nota negativa, haurem d'estar pendents d'aquesta possible lesió d'aquell Dybala que s'ha fet en una disputa, trepitjat malament. Evidentment haurem d'estar pendents, però aquesta és la valoració que fa el cos tècnic just després d'acabar el partit.
És una qüestió de tobillo i al igual que tu, pues, bueno, nos preocupa, evidentemente, ¿no? Porque es una situación que, dada las circunstancias en cuanto a número de jugadores que tenemos en plantilla, y realmente es un gran, gran inconveniente. Esperemos que sea lo mínimo posible, pero evidentemente algo hay.
L'Espanyol farà nit a La Palma i demà tornarà cap a Barcelona per seguir preparant el pròxim compromís de Lliga contra el Barça el dia 31 a les 2 del Camp Nou.
Esperem que no sigui res greu la lesió de Kidibare, i l'Espanyol divendres primer pendent del seu pròxim rival a la Copa en la tercera ronda, i com deia el Joan Camí, doncs després hi ha el derbi el dia 31 de desembre a les 2 del migdia al Camp Nou. Molt bé, Joan, descanseu amb l'Edu. Una abraçada.
Bona nit.
Vint minuts i la una, encara un parell de punts més que hem de saber del dia d'avui. Competicions europees de bàsquet. Dani Aguilar, comencem pel Baxi Manresa, que ha signat la primera classificació de grup a la Champions League Basketball.
Sí, el que significa evitar el play-in i accedir directament a la segona fase de grups, a la de vuitens, tot plegat després d'una suada victòria. Trenca una ratxa de 6 derrotes seguides davant el Riga, malgrat que no s'ha definit fins als últims minuts, tot semblava encarrilat, però fins i tot els letons han tingut una última possessió per guanyar. Ara ve victòria i classificació directa al sac, per tant, menys partits per jugar, que tenint en compte com està sent la temporada històrica pel que fa als problemes de lesions i d'altres qüestions de l'equip, és la millor notícia. Eloquent, com és habitual, Pedro Martínez, el tècnic, als micròfons de Ser Manresa.
I és un drama afrontar els partits com el que hem enfrontat avui. Llavors, esclar, jo crec que la gran notícia és classificar-se pel top 16, però sobretot és no tindre que jugar aquest playoff perquè estava perdut. O sigui, era molt difícil que poguessin guanyar ni amb el factor pista ni amb el factor, vamos, ni encara que juguéssim al pati de casa meva, no?
Queda dit això avui, per demà partidàs, tu apuntes a l'agenda RAC+1, setena jornada de l'Eurolliga femenina, Uniperfumeries, el clàssic. 5 victòries les de Salamanca, 3 les gironines. Abans, a les 6, juga la penya a l'Eurocup masculina davant el Lietka Betis lituà.
Doncs demà, pendents d'aquest Uniperfumeries de l'Eurolliga de bàsquet femení, i també demà aquest Barça-Rosengard de Champions femenina a partir de les 9. Encara un darrer resultat d'avui de waterpolo.
Sí, quarta jornada de la Champions masculina, quarta victòria de l'Atlètic Barceloneta. Es manté invicta, avui ha guanyat 18-9 al Ratniki.
I encara un apunt de motor, perquè, Quim, avui ens presentes un debutant al Dakar 2023, Dani Vilà.
Té 29 anys, és de Capellades i s'enfronta a un repte majúscul, no només perquè s'estrenarà al Dakar, que ja per si mateix és un repte prou important, sinó que a més ho farà amb quad, a bord d'un quad Yamaha, i dins de la categoria Original by Motul, és a dir, sense assistència, sense mecànics ni vehicles que en cursa el puguin ajudar. Només pot tocar el seu vehicle ell mateix o algun altre participant de la mateixa categoria. Si no, doncs penalització. Aquest matí ha fet la presentació al Rocos Ranch, al complex d'off-road que hi ha al costat del circuit de Barcelona, Catalunya, i ens ha explicat que per aquest Dakar haurà de canviar totalment la seva manera habitual de córrer.
Una experiència única, inexplicable i amb una pressió increïble. L'objectiu principal és acabar. Està clar que donarem tot el que podrem respectant la mecànica, amb un marge de seguretat gran. Serà una autoguerra interna de el que estaria fent versus el que estic fent en aquell moment, així que poder serà la part més complicada per mi, però per una primera experiència en el Dakar penso que tenint aquest perfil és la millor oportunitat que he pogut tenir.
I és que en Dani Vilà és un pilot d'aquells d'agressivitat i gas a fons, virtuts que l'han convertit en campió de Catalunya i d'Espanya de quad cross, però que cal controlar en un Dakar, sobretot si va sense assistència, perquè si trenques el vehicle, malament rai. No l'amoïna haver de fer de mecànic quan acabi les etapes, i en canvi, això m'ha sorprès, està preocupat per una altra particularitat d'aquesta categoria Original by Motul. És obligatori dormir en tenda de campanya.
Honestament, la meva principal preocupació és aquesta. Mai a la vida he dormit en una tenda de campanya ni a terra. Llavors, el descans sé que és important, o sigui, acabes de córrer, t'has de posar a fer el quad, la moto, el que sigui, tot suma. El reglament ho diu clar, aquests són els valors i les normes de la categoria.
Un altre aspecte que li vindrà de nou és la navegació, però diu que s'ha preparat bé amb l'igualadí Armand Montleón, expilot de motos i actual copilot a la categoria de cotxes, que li ha fet de mestre. I ho podrà comprovar en Dani Vilà ben aviat, perquè l'organització l'ha atorgat al dorsal 171, l'últim de la llista d'inscrits de motos i quads. I com que la sortida es fa per ordre invers, això vol dir que serà el primer en sortir a l'etapa pròleg del dia 31. Li tocarà obrir pista.
Ha de ser una experiència única i, bueno, debuto al Dakar, debuto en Original, debuto en Quad i em toca debutar i obrir pista. No és una pressió, però sí que és algo que en un principi em va preocupar més del que ara em pot arribar a preocupar, la veritat. És una motivació més per estar allà i estar complint el somni.
Almenys això d'obrir pista li donarà l'honor d'haver estat, ni que sigui uns minuts, el primer líder del Dakar 2023.
I tant que sí, i tant que sí. Bona història aquesta del Dani Vilà, l'anirem seguint durant el Dakar 2023. D'altra banda, Quim, el circuit de Barcelona-Catalunya ha anunciat avui el calendari esportiu i les novetats de l'any 2023.
Sí, serà un calendari amb quatre cites mundialistes, la ronda catalana del Mundial de Superbikes del 5 al 7 de maig, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, l'1-2 al 4 de juny, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que serà el 7 de l'1 al 3, i com a novetat el Mundial de Turismes, que passarà per casa nostra el 7 i el 8 d'octubre. L'any que ve no vindrà el Rallycross i el circuit estrenarà l'ampliació de l'escapatòria del primer revolt i una nova torre marcador.
Doncs molt bé, ens espera un gran any de benzina, de gas i de motor al circuit de Barcelona-Catalunya. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Vinga, una pausa i rematem el Tu diràs d'avui amb una antitertúlia molt especial que ens porta el Sergio Heredia.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Els nostres veïns. El Santi, que cada dia a les 9 i 10 ve a la nostra estació Meroil a buscar una barra de pa i que des de fa uns dies també ve a buscar bolquers. Gràcies per comptar cada dia amb nosaltres. I a la bona, descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil. Estacions de proximitat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC més 1, podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Utilitza bé, Rocco. Utilitza bé, que estem als Alcàrrecs.
Mireia Giró i Marta Bós. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més 1.
L'antitertúlia.
Un dia més, el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, ens porta una història interessant a l'antitertúlia d'avui. Hola, Sergio.
Molt bona nit, com estàs?
Què tal? Sí. Bona nit. Bé, a veure, últimament ens està sorprenent bastant. Avui a qui ens portes? Qui ens presentes?
Mira, Maria Salvo es diu, el nostre personatge. La Maria Salvo és una mena d'esportista del Renaixement. Esportista del Renaixement. Corre triatlons i fins i tot Ironmans. Fa proves en bicicleta i és copilot de ral·lis. Dona del Renaixement, ja ho veus,
sí, esport, sí. Fins aquí impressiona.
La seva vivència és intensa i l'exigeix un nivell de forma física que déu-n'hi-do. El problema és que també treballa com a infermera als torns de nit de l'Hospital de Terrassa. Avui la teníem aquí per parlar-ne de tot això, de la seva vida i també de la mort de la seva germana, petita, Laura, que va patir un accident el 2020, quan també feia de copilot al Rally Vidreiro a Portugal.
Hola, Maria.
Hola.
Què tal? Bona nit.
Molt bé.
Benvinguda.
Gràcies.
Tens temps per fer tot això que deia el Sergio? Perquè...
Sí. Bueno, el año pasado, sobre todo, fue un año muy intenso, porque el año pasado sí que lo tuve que compaginar todo, pero había, al principio fue progresivo, solo que el año pasado quise terminar el campeonato, quise introdujimos lo de la bici, me propusieron el Ironman, entonces sí que fue... Bueno, demasiado. De hecho, ahora hice un parón para descansar de todo esto y me he pasado de descanso, yo creo.
Sí, ¿no? Ya sí. Has perdido la forma, vols dir.
Yo creo que sí.
Pero no, ¿ho fas professionalment o és un hobby? És a dir, el rallies, Ironman, bicicleta, tot això...
Los rallies es lo que diría que hago más de forma profesional, porque sí que desde 2015 he corrido cada año, he hecho la temporada completa. Pero lo demás ha sido un poco retos personales que, bueno, empecé a hacer deporte. Yo siempre he tenido una vida bastante ligada al deporte, pero lo empecé a hacer de forma más intensa porque me ayudó mucho a superar el duelo de mi hermana. El ligarme al deporte, el tener la cabeza ocupada, bueno, luego pues todo esto tan positivo que te da el deporte, me ayudó mucho a superar el duelo y me centré mucho, mucho en el deporte y entonces empecé a hacer estos retos que eran... como muy grandes para el nivel de forma física que yo con el que yo empecé.
Ara parlarem del dol i de la història de la seva germana també, perquè forma part de la història que avui ens porta el Sergio Heredia, però primer, llavors tu pots compaginar, tu volies ser infermera?
Sí, sí.
Tu volies ser infermera.
Sí.
I llavors a partir d'aquí et neix l'afició pels ral·lis, que sí. Ve de família això, com pot ser que una infermera pugui ser copilot de ral·lis?
Bueno, yo primero fui copiloto de ral·lis y después enfermera.
Ah,
sí. Yo empecé...
Però són dues professions molt diferents, no?
Sí, 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 y difíciles de compaginar.
Clar, también. Això com ho fas amb l'hospital?
Sí. Bueno, yo esto me vino de mis padres cuando eran jóvenes, ya se conocieron corriendo ral·lis, y entonces en mi casa lo que se veía en la tele desde pequeñita siempre había sido pues ral·lis, revistas, el auto, pues siempre había estado ahí en la mesa del comedor.
El trata de arrancarlo, Carlos, sí, ¿eh?
Esto lo conocíamos desde pequeños.
¿Sí?
Esta broma, sí. En casa siempre.
I segurament la deu haber fet unas cuantas vegades als cotxes,
sí.
M'imagino.
Sí, bueno, esta es la típica broma que todo el mundo que le dices que eres copiloto, todo el mundo te hace.
¿Sí? Sí.
Trata de arrancarlo, ¿no?
Es como lo único que se saben.
Fa poc vaig tenir oportunitat de parlar amb el Moya, amb el Luis Moya, i ell m'ho deia, és que jo soy el de trata de arrancarlo de la raça.
Sí.
I així bueno, tothom m'ho repeteix contínuament sempre.
Sí. Però és que això va marcar una època, una generació. No?
Sí.
I no hi havia xarxes, i imagina't si s'hagués fet viral, no? I es va fer viral a través de la tele, només.
Bueno, a dia de hoy seria eso.
No?
Hi ha coses al món del motor que són virals, és com el condueixes com un Fittipaldi. També, no? Sí. Ja són expressions que
Emerson són... Emerson Fittipaldi, no?
Sí, senyor, sí, 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 el mateix.
Sí. Bé, llavors,
al final se queda.
Et ve de la família, no?
Exacto, me vino de família y, bueno, mis padres nunca habían querido que corriésemos en rallies porque al final es lo típico que tú lo has hecho, pero sabes que es peligroso y para tus hijos no... No lo quieres, pero cuando cumplí 18 años ya como que no tenían tanto poder ahí, ya no me podían decir que no, y les pedí de regalo de cumpleaños que me regalaran un curso de copiloto. Y bueno, después de ese curso, ya al mes siguiente, ya empecé la primera prueba y ya no paré hasta día de hoy.
¿Y andabas estudiando infermería y todo eso?
Yo estaba en el instituto, bueno, instituto...
Ah, que eras encara menor de edad.
Bueno, 18 años, acababa, wow. Pero claro, yo soy de finales, era último año de bachillerato y empezaba la carrera.
Wow.
Y claro, luego compaginé la carrera de enfermería con lo de copiloto, que bueno, ya me venía bien porque me sacaba un dinerillo y bueno, me fue muy bien. Pero con la universidad era más fácil hasta que empecé las prácticas y todo, que ahí ya era más difícil porque claro, a clase podías faltar, a prácticas no tanto. Pero bueno, siempre al final me ganaban los profesores, a mis tutores de prácticas y todo, y al final me podía montar la temporada.
Claro, porque feia rallies per tota Europa.
No, hacía campeonato de España.
Val, només Espanya. Val, val.
Sí. Y bueno, España y Portugal hago una copa mixta.
I ha canviat molt el copilot?
De
narrar les curves i
bueno,
això?
Bueno, al final cambia mucho en función del piloto con el que vas, porque tú lees lo que el piloto va a querer escuchar cuando pase por esas curvas.
Però,
tú al final...
Però vas amb llibreta igual?
Sí, sí.
Apuntes a mano?
Sí, bueno, sí. Ya hay gente que lo hace con tablet, pero yo en eso soy vale. De papel y boli.
Y derecha no, ras, se cierra, se abre, sí, tercera, cuarta, ¿això és el mateix?
Sí, sí, depende del piloto, porque hay algunos que tienen otras nomenclaturas, pero sí, más o menos eso, a lo mejor con otras palabras para expresarlo, lo tienen todos.
¿Y por qué vas a ser copilot y no pilot?
Bueno, es un deporte muy complicado a nivel económico como para poder sustentar lo que supone una temporada de rallies. Al final son cifras muy altas y para empezar, bueno, mis padres no habían podido correr ellos, tampoco podían permitirse que mi hermana y yo corriésemos en cars y todo esto para empezar, ¿no? Y yo creo que esto si no te lo inculcan desde muy pequeña y no te llevan al karting cada fin de semana y todo esto, pues al final las manos no las tienes, igual que al típico niño que sí que lo llevan desde pequeño al karting, no lo apuntan a música, no lo apuntan a bailar, ¿sabes? Esto hace mucho para empezar y luego pues lo económico que es muy difícil llegar a ser piloto sin patrocinadores. Y cuando empecé, lo de los patrocinadores me venía muy lejos, no sabía cómo se buscaba eso.
Un copiloto en un rally y el piloto pasan por. Tu passes por, perquè el pilot no sé si passa por, perquè entenc que condueix i no tant, però qui va al costat...
Sí, jo crec que alguna vez, cuando te estás jugando mucho, incluso el piloto se tiene que arriesgar a veces o incluso escucha una nota y dice, vale, después de ser rasante me está diciendo fondo, pero hay que tener un par para decir, lo hago a fondo sin saber lo que hay detrás, solo por lo que me están diciendo. Entonces yo creo que el piloto puede sentir miedo, pero bueno, el copiloto sobre todo, depende con qué piloto, hay pilotos con los que confías más y pilotos en los que pues a lo mejor no llevas tantos rallies, tienes menos confianza y... Jo he passat miedo.
Però, o sigui, el pilot és capaç d'estar concentrat conduint i fent-te cas de tot el que li vas cantant.
Sí, sí. De hecho, bueno, es que es la forma de ir rápido.
Però, sí. Però això necessita un temps perquè us entengueu. És a dir, tu, sí. Amb qui vas començar?
Bueno, más que un tiempo, si él tiene claras sus notas y tú se las sabes cantar en el momento que él las necesita...
Ya, pero requereix una coordinación que potser amb el temps es más fácil,
claro,
¿no?
Claro, por eso yo creo que es importante conseguir hacer un equipo y hacer una temporada entera con el mismo claro. equipo y no estar cambiando siempre de piloto.
¿Recordes el teu primer rally com a copilot?
Sí, sí, claro, este no se me va a olvidar. Iba con un Ford Escort, con un MK1, con Yves Kull, que es un piloto belga en la Comunidad Valenciana. Y bueno, este es el rally que con más cariño recuerdo, porque yo no tenía ni idea.
¿Y no el conocías a él?
No.
¿Vas arriba y vas a entrar al rally, Maquet?
Sí, ya entrené el rally con él y él me explicó todo. Claro, él no tenía copiloto para ese rally y habló con él, que me había dado el curso de copiloto, y le dijo, pues mira, hay una chica que acaba de hacer el curso, que no ha hecho nunca un rally,
Pero
se le dio bastante bien, ¿sí? Por probar.
¿Y cantabas en español, en francés, en
flamenco? Español.
En español,
claro. Sí, pero claro, yo creo que nosotras empezamos, mi hermana y yo, hicimos un curso con un montón de gente de pues 40, 50 años, y nosotras teníamos, yo tenía 18, mi hermana 16, y claro, les hacía gracia a los profesores que la parte práctica, nosotras, de tantos vídeos que nos veíamos en casa, es que cantábamos las notas entonándonos.
¿Sabes? Canta un rally, ¿no?
Ya le ponías ahí el derecha ras, no sé qué, ya le ponías el tono, ¿sabes? Entonces, a ellos les hacía gracia, pero claro, lo habíamos mamado tanto que es que no te salía leer derecha 5.
¿Y no tenías vergüenzas?
No.
Tú allá la van y derecha ras, ojos en tierra.
¿Y había noias? ¿En general? ¿Ni en copilots?
No, en el curso no había ninguna, solo mi hermana y yo. Y claro, les hizo gracia, entonces le dijo, ay, pues esta chica yo creo que se le dará bien. Y mira...
¿Y Ana B?
Sí.
¿Al primer rally? Sí.
Bueno, a ver, seguro que me equivoqué 100.000 veces, pero lo bueno es que él tenía una mentalidad de ir a pasárselo bien y no me exigía muchísimo, no tenía ninguna presión de ganar el campeonato, él iba a disfrutar con su coche sin competir contra nadie que no fuera el mismo, y entonces a mí me hizo disfrutar mucho de ese rally, y para una primera vez... Es importante no tener esta presión, porque claro...
¿Y ahora con quién corres?
A día de hoy con Sergi Francolí, y hacemos el campeonato mixto este que te digo, que es tierra y asfalto, y es España y Portugal.
Molt bé. ¿Y os ha donat bé últimament?
Bueno, hemos ganado el campeonato.
Sí. No, absolutament. Absolutament. I llavors arribem a la part més trista d'aquesta història, ¿no? ¿Qué va passar el 2020 exactament?
Pues, mira, fue un año raro porque, bueno, el COVID, como todos sabemos, ¿no? Y no se corrían todas las pruebas, y cuando se intentó retomar un poco el campeonato, era la primera vez que mi hermana y yo íbamos a competir de tú a tú en el mismo campeonato, en la misma copa, o sea que éramos rivales directas. Y...
Las dues copilots, amb pilots diferents, amb equips diferents, val.
Exacto, y fuimos a Portugal, en Vidreiro, y corríamos dentro de la Peugeot Rally Cup Ibérica. Y nada, fue en el primer tramo, era un rally de todo era fondo, por decirlo, eran curvas muy abiertas, todo fondo, patinaba bastante, mucha gravilla.
Que et permetia anar a gas, no? Sí. Fort i ràpid. Val.
Sí, sí, bueno, es que era un rally que yo no veía dónde llegaba la curva. Yo me acuerdo, yo iba delante de mi hermana, yo acabé el tramo y ya tenía así como malestar de tripa de decir, y le dije, así, he pasado miedo, estaba deseando que viniera una curva más cerrada, una 4, una 3, solo para ver si frenaba el coche.
¿Quines velocitats toqueu en un rally?
Realmente la velocidad punta es como no es lo importante de un coche de rallies, no es como un Fórmula 1 y todo esto, lo importante es la salida que tiene el coche después de una curva,
la potencia, ¿no?
La potencia, exacto. Y yo que sé, puedes coger 170, 180,
¿una
es
curva?
Mucho, no, en una curva no.
Ah, no va a decir,
digo sí. de velocidad punta en una curva, claro, vas mucho más rápido que lo importante es coger bien la curva, pero salir si ya colocas el coche al salir de la curva y salir
fort, sí, claro.
Claro,
pots agafar una curva a 80, 90...
Sí, però a ver cómo sales de esa curva, que a lo mejor tienes que rectificar tanto que pierdes más de lo que has ganado entrando así. Entonces, ahí está el estilo de conducción de cada piloto.
I tu vas acabar aquell tram i vas dir, això, que raro, que ràpid, no?
Sí, yo... Y Sergi igual, mi piloto me decía, es que no me ha gustado nada este tramo, muy incómodos.
Però era perillós, el tram.
Sí, lo vimos peligroso porque patinaba mucho, todo el rato tenías la sensación de que tenías que ir reculando, recogiendo el coche otra vez, no sé, no daba seguridad.
¿Hi havia algun penya-segat o algun badén o algun bosc?
Era porque era todo muy rápido y mucha gravilla, entonces, claro, decías, cuando de repente me toca frenar, no sabes hasta qué punto el coche va a reaccionar, va a frenar, va a patinar, te vas a ir... Y bueno, llegamos al final y ya me dijeron, claro, yo enseguida le escribía siempre a mi hermana cuando coincidíamos en algún rally, siempre era como, ¿qué tal ha ido el tramo, no? Después de cada esto, todo ok, siempre nos preguntábamos y no me contestó. Y ya me dijeron, no, es que Laura y Miquel, que era el piloto con el que corría, han tenido un accidente. Bueno, los rallies... Es bastante frecuente que pues alguien se sale de la carretera, pero claro, yo siempre decía, no, pero es que nunca pasa nada. Claro, yo ya no digo nunca pasa nada, ¿sabes? En ese momento era como, bueno, pues han tenido un accidente, qué putada, porque era el primer tramo, qué pena, pero no le das más importancia.
T'imagines que han sortit, que han trencat una roda, que han abollegat
cualquier
el cotxe,
cosa,
no?
Només. Claro, era fácil salirse, era un tramo muy... Pero a mí me extraño porque si ya nos avisábamos cuando acabábamos un tramo, imagínate si nos habíamos salido, lo primero que hacías era avisar, ¿no?, entre nosotras y a mi madre. Siempre era lo primero. Y no me decía nada, no me contestaba, su piloto tampoco me contestaba. Yo ya salí al siguiente tramo, que corrimos uno más, con los nervios esos de decir, jolín, no me ha dicho nada, qué raro. Claro, yo en algún accidente que hemos dado así vueltas de campana, se me había ido el móvil por la ventanilla o lo había perdido por el coche y ya no lo había encontrado. Entonces digo, bueno... Te imaginas de todo, menos que pueda haber pasado algo grave. Y nada, luego yo ya empecé a ver que todo el mundo me miraba con caras raras. Y ya me empecé a poner muy nerviosa. Porque,
claro, porque sabían que eran las hermanas, copilotos,
claro,
que participaban.
Sí, al final nos conoce. En el mundillo sí que nos conocen todo el mundo porque entre que somos las más pequeñas, chicas, que es, bueno, resalta un poco.
Sí, sí.
Y nada, ya me empecé a poner nerviosa de que veía que todo el mundo, que la gente sabía, yo notaba que la gente sabía algo y no me lo estaban queriendo decir. Y llegamos al control horario de entrada al parque de asistencia, porque los bucles eran dos tramos, asistencia y luego volvías a salir. Y estábamos para entrar en la asistencia y Sergi me dijo, como entrega el carnet de ruta, que nos vamos. Claro, entregar el carnet de ruta supone exclusión, abandonar, sí. Claro. Ahí ya me di cuenta de que pasaba algo grave. Yo, bueno, mi primer de esto era como, no, que no quiero, que yo no lo entrego. Y ya alguien me dijo como que había venido el helicóptero. Claro, yo soy enfermera, yo sé que un helicóptero no viene.
Es greu.
Si no, hay algo muy grave. Y ya me empecé a poner nerviosa, empezamos a correr hasta nuestra asistencia, que justo su asistencia y la mía estaban una al lado de la otra, íbamos en equipos diferentes, pero estábamos al lado. Y claro, ya fue llegar y ver la cara del director de mi equipo y ya vi que pasaba algo. Y claro, es que no le salían ni las palabras. Yo aún a día de hoy aún me acuerdo de la cara que me ponía ahí. Solo me decía, lo siento, y yo no entendía nada de qué pasaba. A ver, no me quiero
No, no, normal, no te emociones, no. És dur.
Sí,
muy duro. Què va ser, que va sortir del tram i van fer voltes de campana?
No, iban a lo que daba el coche porque era una curva muy rápida, pero yo creo que la vieron más rápida, fueron muy optimistas a la hora de anotar esa curva, porque nosotros sí que teníamos ahí un freno y ellos la hicieron a fondo. Se les fue el coche contra un árbol y, claro, pasar de a lo mejor 150, 160, cero, pues al final...
Claro, el impacto va a ser brutal.
Exacto, y fue por el lado de ella. Yo creo que los accidentes más peligrosos también son los que son de lateral, ¿sabes? Porque nosotros llevamos el Hans, que te impide el movimiento de la cabeza hacia adelante, pero mi hermana y yo justo... nos sobra bastante espacio, nuestro casco es pequeño y entre las orejeras del asiento nos sobra bastante espacio y tienes mucho movimiento porque tenemos un casco pequeño, ¿no? Hay gente que se pone esponjas, no le das tanta importancia porque estos accidentes pasan poco, de verdad. Y bueno, pues a lo mejor el movimiento cervical, bueno, tuvo un sangrado interno, no se pudo hacer nada, la intentaron reanimar, se la llevaron en el helicóptero, la tuvieron que volver a reanimar en el helicóptero, pero ya no había nada que hacer.
Déu-n'hi-do la història, Maria, sí. Déu-n'hi-do.
Han passat un temps i, en canvi, ha tornat a...
Sí?
A córrer.
Sí, bueno, ese mismo año...
Et va costar tornar a ser copilot després
sí.
d'aquesta tragèdia?
Ese mismo año nos quedaban... Sergi y yo íbamos primeros en el campeonato y nos quedaban dos pruebas para ganar el campeonato. Y Sergi y yo quisimos terminar lo que habíamos empezado. Entonces, a las dos semanas teníamos el siguiente rally, que era el Rally Princesa de Asturias. Y bueno, fue un rally muy complicado. Quedamos terceros dentro de lo que cabe. Fue un buen rally para conforme cómo estábamos, porque solo habían pasado dos semanas. La semana anterior habíamos enterrado a mi hermana. Y luego solo nos quedaba el Rally de Madrid, en el que nos jugábamos todo el campeonato.
Anaves una mica per inèrcia, no?, pel que expliques, en aquella
sí.
època.
Vull dir que jo crec que...
No eras conscient ben bé del que estava passant, no?
No, y me había querido hacer tanto la fuerte por mis padres y todo que realmente no había llevado el duelo que tocaba. Creo que viví el duelo a partir de diciembre. Esto fue en octubre. Y yo creo que a mí todo el duelo me vino en diciembre. Bueno, a partir de su cumpleaños, así que era el 7 de noviembre. Y diciembre yo fue cuando realmente fui consciente de lo que pasaba. Pero ahí no, todavía no lo había asimilado. Y nada, acabamos esos dos rallies. En el rally de Madrid, que era donde nos jugábamos todos, salimos... Claro, teníamos que hacer todos los scratch, ganar todos los tramos. Era, bueno, champán o suero. Y fue suero. Así que sé que nos quedamos segundos en el campeonato, no pudo ser. Y entonces decidí tomarme un año sabático cuando vi que me venía todo el duelo posterior, que lo tuve con retraso. Y... ese año no corrí y este año fue que cuando quise volver a retomarlo y hicimos la Peugeot Rally...
has fet les Ironmans, el ciclisme, sí, no? Sí, tot aquest any t'ha anat bé aquest procés també.
Claro,
i
molta... me centré un poco en el deporte, dejé los rallies a un lado, me alejé un tiempo y este año ha sido que ya lo he retomado, pero en la Toyota Iberian Cup.
¿Y qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, primera en la frente. De hecho, el primer rally que corrimos lo ganamos y... excepto un rally que tuvimos una avería mecánica, hemos ganado todos los rallies. Bueno, el último ya porque era como, vale, si quedamos segundos ya ganamos el campeonato, hay que aguantar, pero hemos hecho una temporada de 10. Ha ido todo súper bien y nada, contenta.
Vuelves a ir a ras, sí, sí, ¿no? Sí. Vuelves a ir a ras con la vida.
Però també un altre dia hem de parlar amb ella d'Ironmans, no? Perquè sí. Poca broma, fer un Ironman sí. ja saps el que...
Bueno. Sí, sí, tu i jo que sortim a córrer de tant en tant, jo alguna mitja marató de muntanya, tu...
Ja bueno, som feliços.
Tu bueno, ell corre bastante.
Però curtet, no sí. Ironman ni a costa.
Escolta, magnífica la història de la Maria Salvo. Deixa'm acabar només amb una cosa. És per tu un petit homenatge a la teva germana, seguir corrent?
Sí.
Sí?
Sí.
Ho fas també per això? Evidentment t'agrada perquè ens ho acabes d'explicar.
Me lo planteé bastante si volver a correr, pero yo pensaba que mi hermana no habría querido que yo parase de correr por lo que había pasado. Entonces, un poco fue en homenaje a ella y también por mí, de decir, bueno, la vida sigue, no tengo que cambiar toda mi vida por lo que ha pasado. Al final, yo ahora pienso mucho que si te tiene que tocar, te va a tocar, que no hay que dejar de hacer cosas porque sea peligroso, por lo que hay, al final... Yo creo que eso está escrito.
¿Cuántos años tienes ahora, María?
26, que lo tengo que pensar, que hace poco.
Como el jove. Molt bé, molt bé.
Sí. Escolta,
bueno, què hem de dir?
Què hem de dir?
La vida, no?, que sí. té absolutament de tot, no? Tragèdies com aquestes i després també la part més bonica, com poder tornar a competir, no?, i poder tornar a fer el que més t'agrada. Ja parlarem d'Ironmans, sí, sí. Ja parlarem algun dia d'Ironmans, també. En faràs més? Seguiràs fent Ironmans i això?
Bueno, no sé. Ya este año, de momento, quiero... llevar un poquito más lejos el equipo de Racola Bici que hicimos el año pasado, un equipo femenino, y quiero ver si podemos conseguir más cosas, que el año pasado creo que tuvimos bastante bastante éxito y conseguimos bastante el objetivo que teníamos y creo que este año puede ser muy bueno. Entonces me voy a centrar más en el equipo femenino y ya veremos, porque un Ironman es muy sacrificado, son muchas horas de entrenamiento y te quita media vida, ¿eh?
Li van els esports amb rodes, ¿eh? Bici, sí. Copiloto, rally... Sí, sí, sí. Ja t'he vist també a les xarxes socials que puges al coll d'Estanalles, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, entre Matada Pere i Mura, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do també, vull dir que té mèrit. Escolta, pròxim rally, per cert?
Bueno, ahora ha terminado la temporada y habrá que ver sponsors del año que viene y todo. Hay que cerrar temporada del año que viene.
Renovación, son las renovaciones del estilo.
Exacto, esto se tiene que cerrar todavía, no se puede hablar.
El mercado de rallies también existe. Sí. Gaudeix a les festes de Nadal, Maria.
Igualment,
i molta sort en el futur també. Sergio,
gràcies.
Magnífic també. Bones festes si no ens veiem i seguim parlant amb més antitertúlies.
Moltes gràcies.
Et llegim a La Vanguardia. Gràcies, bona nit. Amb aquesta història de superació també i de vida de la Maria Salvo que ens ha portat el Sergio Heredia, tancarem el Tu diràs d'avui. Abans, les portades, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, Aleix, què tal?
Home, suposo que la festa de l'Argentina deu ser present, no?, a les portades.
Sí, sí, tant en Mundo Deportivo com Marca han omplert les portades amb tota aquesta gentada que avui ha sortit als carrers per estar amb els futbolistes argentins. El titular de Mundo Deportivo, Delirio y Caos, recordem que s'ha hagut de suspendre abans d'hora, hem vist algunes imatges força sorprenents. El diari Sport, en canvi, titula Xavi Quere la Liga, una imatge de l'entrenador amb alguns dels titulars que ha deixat, que la Lliga els hi donaria més estabilitat, que estava content amb la plantilla, que ens ho serà més important. L'Esportiu, en canvi, ha optat per el partit que el Barça jugarà demà al Camp Nou a les 9 contra el Rosengar, l'últim partit de la Champions a l'estadi, i a la imatge podem veure doncs, a diversos futbolistes, Aitana Bonmatí, Geise, Claudia Pina, Patrick Jarro, Fridolina Rolfo, Irene Paredes i Txerno Gorchevic. I finalment el diari Marca, com hem dit, que locura, muchachos, el titular també amb aquest autocar, amb els futbolistes i tota aquesta gentada que el rodejava en aquesta celebració argentina. La portada del diari d'Ars encara no ha sortit i per tant...
També anirà per la celebració argentina.
Segurament també anirà per aquí, però bé, haurem d'estar pendents demà als quioscos a veure què han publicat.
Molt interessants i molt boniques les fotografies de la gentada de Mundo Deportivo i del diari Marca avui amb la bogeria que s'ha viscut a Buenos Aires. Perfecte. Gràcies, Oriol.
A tu.
Vinga, a descansar. Gràcies al Joan Ferrús, també a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports. Un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Aquí el Tu diràs.
Tu diràs.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 12 minuts de la una. Aquest dimarts, Pedro Sánchez haurà de donar explicacions tant al Congrés com al Senat, sobretot l'embolic que s'ha creat els últims dies al voltant de la renovació del Tribunal Constitucional. Al matí, el president del govern espanyol participarà en una sessió de control al Congrés, on haurà de respondre preguntes de la portaveu popular, Cuca Gamarra, i també dels d'Esquerra i Junts, Gabriel Rufián i Míriam Nogueres. I a la tarda es veurà les cares amb Alberto Núñez Feijóo al Senat, qui aquest dilluns ha acusat directament de provocar una crisi institucional inédita a Europa.
Un bloqueo cuyo único propósito es mantener una composición anterior y más favorable para su orientación. Y que refleja exclusivamente el propósito por parte del Partido Popular de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas.
Al Senat també es votaran els canvis al Codi Penal, això sí, sense les esmenes que va tombar el Constitucional. Ara bé, PSOE i Podem mantenen la intenció de desbloquejar el Tribunal i en les properes hores podrien presentar una proposició de llei amb les esmenes suspeses. D'aquesta manera intentarien esquivar el recurs del PP que van avalar els magistrats. Més coses, Luis Bárcenas podria quedar aviat en semi-llibertat. Segons informa El País, el Ministeri de l'Interior flexibilitzarà el règim de l'extresorer del PP, ara que ja gairebé ha acabat un curs de reinserció per corruptes a la presó. presó. El diari assegura que l'aplicació de la mesura podria ser immediata i que Bárcenas podria complir la resta de la condemna a un centre de reinserció social. Seria aquest centre qui decidís si només hi va dormir, si pot sortir per anar a treballar o si li posa algun tipus de control telemàtic. Tot i així, la decisió d'Interior encara admet recurs de la Fiscalia. Recordem que Bárcenas estava condemnat a 29 anys de presó. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut Miquel Ricard, un dels assassins de les noies d'Alcàsser, al barri del Raval de Barcelona. Ricard ha passat la nit en un dels calabossos de la comissaria de Travessera de Gràcia. Segons ha avançat la Vanguardia, l'home estava vivint en un narcopis al carrer Aurora. Feia setmanes que la Unitat d'Investigació de Salut Pública de Barcelona dels Mossos treballava de forma coordinada amb la Guàrdia Urbana per desmantellar aquest pis, que estava liderat per Miquel Ricard, que donava servei a un grup de dominicans. Recordem que el van condemnar l'any 1997 per segrestar, torturar, violar i assassinar les tres noies d'Alcàsser. El van condemnar a 170 anys de presó, però en va acabar sortint l'any 2013 després de diverses rebaixes. I un últim apunt, perquè Joan Manuel Serrat ha tancat el primer dels tres concerts de comiat a Barcelona enmig d'una gran ovació. Més de 15.000 persones s'han congregat aquesta nit al Palau Sant Jordi per viure el comiat del cantautor del Poble Sec, un Sant Jordi ple a vessar, que dijous i divendres acollirà les dues últimes actuacions de la carrera de Serrat. Hi ha anat la Maria Cusó.
Joan Manuel Serrat ha pujat a l'escenari del Sant Jordi al ritme de Temps era Temps i acompanyat de 7 músics que han tocat amb ell en una nit carregada de records. El cantautor, però, ha convertit aquest comiat en una festa i de